COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa uns 20 dies, aproximadament, unes 150.000 persones de 5 municipis de les comarques del Garraf i el Baix Penedès van ser confinades més de 7 hores el dissabte a causa d'un incendi que va calcinar una empresa de productes químics per a piscines. Aquest matí, 22 municipis del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental han fet un simulacre de risc químic que no és un fet tan inusual com podem suposar. Per tant, és bo estar molt i molt preparats. Bona tarda, sóc Carlos Rosada i les sirenes han sonat a les 22 municipis on s'ha fet aquesta prova aquest matí i ho ha fet d'aquesta manera. A més, els ciutadans que es troben en aquestes àrees han rebut el missatge d'alerta als seus telèfons mòbils. L'objectiu del simulacre és que els ciutadans reconeguin el so i practiquin el confinament o pensin què farien en cas d'una emergència real. Pel que fa a les escoles, 54 centres han participat en la prova amb uns 19.000 alumnes que hi han col·laborat. Sergi Tor, bon migdia.
Hola, bon migdia, Carles.
Un èxit de simulacre que es demostra que el 112 Sol només ha rebut 18 trucades mentre es feien aquestes proves, veritat?
Sí, és una xifra molt baixa que demostra, al cap i a la fi, Carles, dues coses. Primera, al fer-se aquest simulacre cada any, amb aquestes alçades de l'any, l'any passat va ser a finals del mes de maig, ara a principis de juny, es demostra que la població ja sap el que està passant i, sobretot, el que és més important, ja hi ha una consciència i una millora del grau de compliment. És ben cert que tothom té consciència del que va succeir fa 20 dies amb aquesta planta de Vilanova, un dissabte, del que va significar el confinament, perquè aquesta és la primera premissa i és la bàsica. Quan succeeix aquest tipus de fuita química, el que hem de fer és confinar-nos. És a dir, allà on som, on es trobi aquesta fuita química, no podem sortir. S'ha d'esperar sempre tancar-nos les instruccions de l'equip d'emergència i confirmar-nos d'on o quan puguem sortir a causa d'aquest risc químic. Això ho ha reiterat aquest matí Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències.
En cas d'emergència, davant d'una emergència química, d'una fuita, d'una situació d'aquestes en què l'ambient exterior pot ser nociu per a la nostra salut, la mesura sempre és el confinament. És confinar-nos en algun espai on l'ambient estigui segur, puguem estar amb seguretat, quedar-nos en allà i esperar que aquesta situació a l'exterior es solucioni.
Clar, un dels espais sempre crítics podien ser els centres educatius, les escoles. Per això avui aquest simulacre també s'ha fet doncs, amb les escoles i han participat 54 centres que, com tu molt bé has explicat, amb la col·laboració de 19.000 alumnes. André de P5 ha relatat l'experiència que han viscut els més petits quan la sirena ha començat a sonar.
Que han sonat les sirenes i entran mica... Venir a la classe, tancar finestres i portes.
Tancar la finestra, tancar la porta. Recordem que emergència sempre diu que l'escola és un lloc molt segur. Per tant, si es produeix aquesta situació, amb un dia laborable d'horari escolar, els alumnes sempre s'han de quedar al centre educatiu fins que s'acabi la emergència. I també destaquem a Carles amb l'èxit del simulacre d'avui, que amb les dues hores posteriors, Protecció Civil ha rebut 7.395 enquestes de valoració, una xifra molt superior a les 1.449 rebudes l'any passat.
Gràcies, Sergi. Deixem de costat el simulacre. Ens interessem ja per la informació de serveis. Comencem parlant del temps. Aquest dimecres ha començat amb força núvols i algunes tempestes al Pirineu de les comarques de Lleida. De fet, durant aquest matí, els ruixats s'han extès, sobretot a punts del Pirineu, però Pirineu i també a les comarques de Girona. Avançat al matí també seran format al prelitoral de Barcelona i al voltant del massís del Port a les comarques de Tarragona. La resta, no hi ha hagut ruixats de cap tipus d'importància. A la tarda, aquestes pluges guanyaran intensitat, això sí, i no es descarten calamarsades i pedregades, sobretot a les comarques de Girona, on s'han activat avisos per intensitat de pluja. Sàpiguem com està la xarxa viària amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, tot i que en general domina la fluidesa. La C25 només té un carril obert per circular a Rajadella en sentit Lleida perquè s'està retirant un vehicle de la calçada i això provoca mig quilòmetre de retenció. A l'autopista AP7 hi ha retencions a Freginals en sentit València perquè en aquest tram hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També hi ha un vehicle avariat que talla un carril a l'AP7 Amposta en sentit València i això provoca mig quilòmetre de retenció. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda dalt hi ha a lentitud i aturades entre Diagonal i Sant Gervasi en sentit Besòs i a Horta també per anar cap al nus de la Trinitat. I a la Ronda Litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Giren les bonificacions al transport ferroviari que el juliol deixa de ser gratuït. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, rectifica i ha anunciat canvis aquest dimecres en la sessió de control al govern. Paneque ha assegurat que les bonificacions dels trens regionals s'ampliaran del 40% previst inicialment fins al 60% a partir de juliol. La consellera Paneque ha assegurat que d'aquesta manera es corregirà el greuge comparatiu entre els usuaris de regionals i també de Rodalies. Yolanda Canales.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, entén les queixes de les plataformes d'usuaris, en especial dels regionals del sud, que han patit durant mesos les obres al túnel de Roda de Barà. I això s'ha d'afegir, efectivament, al greuge comparatiu amb els usuaris de Rodalies, en especial amb els descomptes. Doncs bé, per això s'augmentarà la bonificació als abonaments dels trens regionals. S'havia previst que fossin d'un 40% a partir de l'1 de juliol i ara serà del 60%. S'ha de tenir en compte que els usuaris de Rodalies pagaran una tarifa plana de 20 euros. La consellera Paneque assegura que és de justícia.
Hi havia un greuge entre Rodalies i regionals i, per tant, li puc anunciar avui, escoltant la veus de les plataformes i especialment les del Corredor del Sud, que tots sabem que han patit doncs, les derivades d'aquestes obres de túnel de Roda de Barà, que arribarem a una bonificació del 60% per tal de que en aquests moments, a partir de l'1 de juliol, no hi hagi aquest greuge comparatiu i, per tant, reduirem fins a un 33% el preu del bitllet que hagués estat si només haguéssim aplicat el decret a partir de l'1 de juliol.
Pel que fa als títols integrats a l'ATM de Barcelona, recordem, la consellera ha reiterat que es continuarà aplicant la bonificació del 50% fins al 31 de desembre. I tot i que les aportacions de les diferents administracions, les locals, la Generalitat i el Govern Central canviaran, el descompte per a l'usuari continuarà sent equivalent a la meitat i, per tant, no notarà cap diferència. D'altra banda, els usuaris avant mitja distància d'alta velocitat continuaran amb les bonificacions del 50% també fins a finals d'any.
La consellera Paneque ha fet aquest anunci, com dèiem, al Parlament de Catalunya, on també s'ha escenificat el pacte d'esquerres que consolida el govern de Salvador Illa. PSC, Esquerra Republicana i Comuns han aprovat el tercer suplement de crèdit de 468 milions per suplir la manca de pressupostos. La resta de grups hi han votat en contra, menys Junts, que s'hi ha abstingut. Sumant els tres suplements de crèdit avalats pel Parlament, amb els partits d'esquerra, el govern rep una injecció de gairebé 4.000 milions als pressupostos prorrogats. I a la sessió de control, Salvador Illa ha intensificat el seu desig de mostrar un perfil institucional i de gestió. Fuig de polèmiques, insisteix amb el dogma que va rebre una Catalunya amb molts problemes i amb el seu govern, doncs, tot millora. El contingut de la conferència de presidents prevista per aquest divendres entra al debat polític també a Catalunya i Junts retreu a Illa que utilitzi aquesta reunió per abordar el finançament específic de Catalunya. Sergi Tor ha seguit aquest matí la compareixença en sessió de control del president Illa a voltes, doncs, d'entrada amb aquesta conferència de presidents, oi?
Sí, perquè Junts per Catalunya retreu a Illa que el finançament específic per Catalunya no sigui una negociació bilateral amb el govern central i considera que plantejar aquest finançament amb tots els presidents autonòmics rebaixa aquesta negociació. El portaveu de Junts, Albert Batet, acusa Illa d'estar subordinat hores d'ara a dos interessos, el de Pedro Sánchez i la Moncloa i els dels Comuns amb Jéssica Albiach a Catalunya.
President, vostè no lidera perquè té una doble subeditació. Per un cantó, a la Moncloa, al PSOE, a Madrid i a Pedro Sánchez. I per l'altre, als Comuns. Sense incomodar Pedro Sánchez, mai podrà defensar Catalunya. I seguint el dictat dels Comuns, mai podrà situar-se a la centralitat del país.
D'altra banda, Salvador Illa defensa la conferència de presidents com l'espai per parlar i presentar el nou finançament per a Catalunya.
I quan estic molt convençut del que faig, no tinc cap inconvenient en discutir-ho divendres a la conferència de presidents, on convingui, sempre, això sí, que hi hagi un enfoc constructiu i no es vingui a fer soroll i a buscar fer barriba, que és el que em sembla que alguns pretenen aquest divendres. Jo no ho faré.
No vull fer soroll el que diu Salvador Illa, que vol reforçar el seu paper institucional en totes les seves intervencions que té a les sessions de control del Parlament de Catalunya. A més, Salvador Illa ha reiterat que el que té preferència per parlar amb la conferència de presidents és sobre l'habitatge.
I la crisi de la Degaia ha tornat amb una variant, les amenaces que rep l'home que va denunciar aquest cas. Aliança Catalana denuncia que aquestes situacions, Sergi, estiguin passant a Catalunya, oi?
I la líder d'Aliança Catalana al Parlament, Sílvia Orriols, ha denunciat que el funcionari que ha denunciat el que estava passant a la Degaia ara ha de viure amb protecció, que rep amenaces, i Sílvia Orriols considera que és un avís perquè al cap i a la fi ningú denuncia coses similars de cara al futur.
I hauria de gaudir d'una protecció efectiva i proporcional a la transcendència de les seves revelacions. Vostès creuen que veient el que li ha passat en aquest xicot i la difícil situació en què es troba ara mateix per haver actuat com Déu mana, proliferaran les denúncies per males praxis o corrupteles dins l'administració?
I ja ha defensat el nivell de protecció que ofereix hores d'ara l'administració catalana, però sí que li ha retret a més a Sílvia Orriols que faci una esmena a la totalitat respecte al funcionament de la Degaia per aquest cas.
Qui ha denunciat, perquè ha vist que hi havia praxis equivocades, té totes les garanties. I a Catalunya també en això són bastant excel·lents, perquè hi ha diferents organismes que permeten una denúncia anònima. I gaudeix de tota la protecció, també la del govern de Catalunya. Ara, el que no està bé, senyor Orriols, és aprofitar aquesta situació per impugnar una política.
Salvador Illa ha defensat el paper de la Degaia, assegurant que és molt complicat i que sempre s'ha de tenir en compte de que es tracta de menors i que, per tant, la protecció del menor és el que ha de prevaldre amb totes les polítiques públiques de l'administració catalana.
Gràcies, Sergi. Tanquem ara un conflicte laboral del que n'hem parlat força les últimes setmanes. L'Assemblea de Treballadors del grup Freixenet ha donat llum verda al preacord de l'expedient de regulació d'ocupació signat la matinada entre els representants sindicals i l'empresa. La plantilla en vaga des de fa més d'una setmana s'ha reunit aquest dimecres al matí a la seu central de la multinacional cavista a Sant Sadurní d'Anoia, on ha expressat l'aval majoritari a les condicions pactades. Si bé la companyia en un inici plantejava 180 acomiadaments, finalment la xifra queda en 154 casos, dels quals una trentena accediran a un procés de prejubilació. Pel que fa a les indemnitzacions, s'ha pactat un import equivalent a 50 dies per any treballat sense límit de mensualitats. Et parlo ara de l'apagada històrica del passat 28 d'abril i que va afectar a pràcticament tota la península Ibèrica, Espanya i Portugal, doncs ha servit per reavivar de manera indirecta un debat arrelat des de fa dècades en la societat espanyola, el de l'energia nuclear. El fet que les primeres sospites sobre la fallada elèctrica massiva se centressin en les energies renovables, l'aportació de les quals és majoritària en el mix energètic del nostre país, ha posat en dubte la fiabilitat d'aquestes tecnologies a l'hora de portar un subministrament segur i, sobretot, estable. Si la fallada elèctrica massiva ha qüestionat la robustesa de l'actual model energètic, la pregunta inevitable és si l'apagada podria haver-se evitat en el caos que les centrals nuclears haguessin estat funcionant a ple rendiment. Una qüestió que, al seu torn, es relaciona amb la possibilitat de recuperar un major pes de l'energia nuclear dins d'aquest mix espanyol. I mentre el ciutadà continua esperant explicacions, es pregunta si la gran apagada es pot tornar a repetir. Doncs, mentrestant, els experts apunten que no té cap sentit que hi hagi posicionaments entre energia nuclear enfront de les renovables. Marc Puerto n'ha parlat aquest matí, Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, amb el president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers, Lluís Pinós.
Sí, el que li hem preguntat al president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Lluís Pinós, abans de res és perquè encara no sabem què és el que va passar i per què es va ocasionar aquesta apagada.
Jo crec que hi han moltes dades i cal fer un anàlisi molt fi i molt acurat de totes aquestes dades, no? I a darrere també hi ha una qüestió de responsabilitats. També crec que es vol afinar molt. Tot el que hi ha hagut fins ara, tot han sigut conjectures. Els que en saben una mica, doncs ho s'ho miden i comencen a tenir dubtes, no? I a partir de la poca informació que hi ha, perquè és poca, i de les moltes preguntes que un es fa, doncs surten moltes conjectures.
A tot això explica que tancar les nuclears i no apostar per la seva continuïtat és un fet completament diferent, però sobre si és raonable o encertat opina d'aquesta manera.
Jo crec que hem de separar les dues coses, hem de separar apagada i hem de separar la discussió de nuclear sí, nuclear no, nuclear versus renovables. Són dues coses completament diferents. Té una certa lògica que estem parlant d'apagada, per tant sorgeixi el discurs o la discussió de les nuclears, però ara no té res a veure una cosa amb l'altra, No és un problema de cobertura.
A més, sobre el risc de que es pugui tornar a repetir una situació com la del passat dilluns 28 d'abril, assegura que el risc zero no existeix i que sí que es podria tornar a produir una apagada, Carlos.
I ara puc comunicar amb el senyor Ignacio Araluce, que és el president del Foro Nuclear. Senyor Araluce, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, seguimos dando vueltas. Señora Araluce, usted conoce muy bien el tema, el gran apagón de hace un mes aproximadamente. A día de hoy, a ciencia cierta, nadie sabe las causas de ese gran apagón. Que si las renovables, que si las nucleares no estaban a pleno rendimiento. A ver, ¿le parece extraño que un mes después haya tantas incógnitas aún sobre qué pasó aquel día?
Hombre, a mí siempre me pareció largo el periodo de tiempo que se dijo para conocer la causa. Es decir, seguramente la causa en profundidad, pues llevará muchísimo tiempo. Pero para saber más o menos cuáles son las causas, hombre, yo creo que ya es un tiempo prudencial. Pero en fin, efectivamente todavía pues no lo sabemos. No nos han dado los datos.
Claro. Lo que le decía, renovables, nucleares. Sobre todo eso, la responsabilidad de Red Eléctrica Española también tiene mucho que decir o que hacer, ¿verdad?
Hombre, Red Eléctrica es el que garantiza precisamente la energía eléctrica en la red, por eso se llama eléctrica. Entonces, se creó con ese motivo. Antes la responsabilidad, hace cantidad de años, era de las compañías eléctricas en España, pero desde hace cantidad de años es la Red Eléctrica. Claro. Y es la que tiene que garantizar, pues, la continuidad del suministro.
Bueno, y la que tendría que saber perfectamente por qué pasó o cómo pasó y las causas y explicarlo rápidamente. Señor Araluce, una pregunta que se hace muchísima gente. ¿Hay riesgo de que vuelva a suceder un apagón como el de hace un mes aproximadamente?
Hombre, es bastante extraño. Es bastante extraño. Realmente fue un apagón sin precedentes. También porque tenemos un modelo energético totalmente diferente al que teníamos antes. Actualmente se está operando la red con mucha más potencia firme, con lo que no me acuerdo cómo lo han llamado desde Red Eléctrica o desde el Ministerio, con una operación reforzada, yo creo que han dicho, que es tener mayor potencia inercial y firme. Y en esta situación, pues es evidentemente mucho más complicado que haya situaciones como las del apagón.
Bueno, esperemos que no vuelva a suceder. Lo cierto es que desde el apagón la factura de la luz no ha parado de subir. Y en este punto, en este momento, ¿qué papel están jugando o pueden jugar las nucleares para abaratarnos la factura de la luz, señora Araluce?
Bueno, lo que pasa es que se está operando con restricciones, es decir, precisamente para meter más potencia firme y más potencia inercial. Nosotros, cuando entramos en la subasta eléctrica todos los días, siempre entramos a precio cero o precio bajísimo para estar seguros de que vamos a entrar, con lo cual las nucleares no presionan el precio. El siguiente mercado, pues evidentemente, si se mete más gas en este momento para reforzar el sistema, pues ya sabemos que el gas es el que fija el precio, porque en un mercado como el que tenemos, que es marginalista, que el que fija el precio es el más caro, el último que entra, pues evidentemente el precio tiene que subir si entra más.
Bueno, ¿la tendencia será a bajar este precio, señora Araluce, o esto ya no depende de ustedes?
De nosotros no depende. Ya. O sea, ya digo que nosotros entramos en precio cero. O sea, claro, con lo cual presionamos en el precio y no depende de nosotros, depende de los factores. Lo que sí digo es que si no estuviera la energía nuclear, evidentemente el precio sería más alto.
Mucho más elevado. Y a pesar de eso, la energía nuclear sigue siendo una energía que tiene mala prensa. Difícil de entender. ¿Por qué pasa esto? A ver.
Ahí lo contradigo, porque tenía mala prensa.
Tenía. Vale.
Yo creo que tiene buena prensa. Todo el mundo está hablando de cómo es posible que se vayan a cerrar las unidades nucleares o no. Todo el mundo ya pone en cuestión estas decisiones. Con lo cual, realmente, el medio ambiente ha cambiado a forma favorable hacia las nucleares, eso está claro.
La pregunta que se hace mucha gente, señora Laluce, es ¿por qué se van a cerrar las centrales o por qué se quieren cerrar las centrales nucleares? La primera, nada, aquí mismo, el año 27, Almaraz. ¿Por qué?
Me encantaría tener la respuesta, porque yo tampoco la tengo. No entiendo muy bien cómo en una situación como ahora. Todo se basa, en principio el argumento es que había un acuerdo en el año 2019 para el cierre de las unidades, tal, que es el que en este momento está en el Plan Nacional de Energía y Clima. Pero realmente desde el año 2019 hasta ahora es que ha pasado como un siglo energético, porque ha cambiado todo en el mundo, con un estrés energético en el mundo tremendo y potenciando todos los países en reacción a esto la energía nuclear. Todos los países. Somos la única nación en el mundo que teniendo centrales nucleares en funcionamiento haya decidido pararlas. Bien. Esto no parece muy razonable.
Y además, señora Araluce, con un coste considerable, porque no sé si la gente lo debe conocer el importe total, pero cerrar una central, por ejemplo, como la de Almaraz en el 2027, en una primera fase, debe ser muy caro, ¿verdad? Muy costoso.
Caro, pero es caro siempre que se pare. Lo que pasa es que el ciudadano ahí puede estar tranquilo, porque no va a pagar ni un duro. Todo lo pagamos nosotros a través de la tasa de Enresa para el desmantelamiento y el manejo de los desechos radiactivos en el futuro. Ingresamos en Enresa todos los años cerca de 570 millones de euros en este momento y no va el ciudadano que tener que pagar absolutamente nada. Bueno. Es carísimo, pero lo pagamos todos nosotros.
Bueno. Pues muy bien. Lo cierto es que, como usted decía, somos el único país del mundo que nos queremos desvincular de lo que es la energía nuclear. ¿España está preparada para prescindir de la energía nuclear en este sentido, señora Laluce?
Yo pienso que en este momento pues es muy complicado. Y por una razón, porque el Plan Nacional de Energía y Clima contemplaba una serie de cosas, el cierre nuclear, por supuesto, con unas fechas fijas, pero otra serie de cosas como es la instalación de renovables, la modificación de las redes eléctricas, la instalación de mucho mayor almacenamiento que permita la penetración de las renovables de una forma mucho más tranquila, el control de tensiones y frecuencias con determinados elementos, y muchas de esas cosas no se han hecho.
Señora Luce, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias y cuando quieran estamos aquí para hablar con ustedes. Muchísimas gracias.
Seguirem-ho atents i si es pot produir o no una nova apagada com la que vam viure el passat mes d'abril, i també el debat sempre obert sobre l'energia nuclear que dona molt de si. Nosaltres ara fem una breu pausa per publicitat i després t'explico que davant d'un estiu que torna a presentar-se com extremadament calorós, segons totes les previsions, l'Ajuntament de Barcelona incorpora 46 nous refugis climàtics. D'aquí dos minuts t'ho explico.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Como cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Iberdrola porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a mi Conos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Ya somos millones. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La xarxa de refugis climàtics per fer front a la calor a la ciutat de Barcelona comptarà aquest estiu amb 400 equipaments, 46 més que l'any passat, i arribarà per primera vegada a tots els barris. 26 nous espais estan ubicats als 33 barris de la ciutat amb més població vulnerable a la calor, que ara sumaran 168 refugis. També reforça la xarxa durant el mes d'agost, quan una part important dels equipaments tanca, amb 17 refugis més entre setmana i 21 més als caps de setmana. Respecte a tot això, a l'estiu de l'any 2024. Entre aquests hi ha 5 biblioteques municipals, com per exemple la de Sant Pau, al barri del Raval. La Laia Moret és la tinent d'alcaldia.
Però és un espai que, com heu pogut veure, es converteix gràcies al treball conjunt entre els equips del Pla Clima i del Pla de Barris en refugi climàtic el mes d'agost. Hi haurà 5 biblioteques a la ciutat que fins ara no obrien el mes d'agost i que estaran obertes durant el mes d'agost per poder fer aquesta doble funció de refugi climàtic i alhora també doncs prestar el seu servei normal, servei cultural, de lectura, d'estudi, d'estada.
Bonet ha explicat que el 99% de la població tindrà un refugi a menys de 10 minuts caminant des de casa els mesos de juny i juliol i el 90% als caps de setmana del mes d'agost. Et parlo ara de la Fundació Osses, que celebra 60 anys d'entrega i compromís amb les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Nascuda l'any 64 com una iniciativa de l'Església, concretament de mossèn Francesc Torrevadella, i un grup de famílies vinculades a la parròquia de Sant Pius X, la Fundació va ser pionera a Barcelona en l'atenció educativa i social d'aquest col·lectiu en un moment en què la diversitat era invisible i, sobretot, estigmatitzada. Des d'aquella petita aula inicial fins a l'actualitat, la Fundació Osses ha crescut fins a comptar amb 2 centres d'educació especial, un centre ocupacional, acompanyant més de 1.000 persones i amb el suport de 130 professionals. Aquesta mirada digna i inclusiva, arrelada en valors cristians i comunitaris, ha estat clau per generar oportunitats reals. Avui, en ple segle XXI, Osses continua sent un referent i un espai d'esperança per a moltes famílies, com li ha explicat aquest matí Herrera en COPE Catalunya i Andorra al seu director Joaquim Sabater a la Yolanda Canales.
De fet, tot aquest projecte de la Fundació neix arran de la iniciativa d'un grup de pares amb fills amb discapacitat intel·lectual liderats per mossèn Francesc Torrevadella. Van demanar a la parròquia de Sant Pius X de Barcelona, al barri del Congrés, que acollís una escola que atengués aquests nens i tingués en compte les seves necessitats, com ens explica el Joaquim Sabater.
Van néixer en el seu moment moltes entitats del sector d'atenció a les persones amb discapacitat. Uns pares preocupats per que els seus fills poguessin tenir una educació adaptada, doncs van començar amb una petita aula. I a partir d'aquí, doncs, aixoplugats a la parròquia, van iniciar això.
Des de llavors, la Fundació s'ha fet més gran en tots els sentits. Té ara més centres i atén més alumnes, no només amb discapacitat, sinó també amb problemes de conducta. De fet, fa només uns dies va inaugurar un nou espai del CDIAP Rella per poder atendre més nens i durant més hores, perquè cada vegada arriben més diagnòstics de nens amb discapacitat. El Joaquim Sabater ens explica l'oferta de la Fundació, que també disposa d'un centre ocupacional.
Tenim dues escoles d'educació especial, l'escola Sants Docents, que va ser la primera, l'escola Gavina, que té nois i noies adolescents i preadolescents amb problemes conductuals greus. Tenim un CDIAP, que és un centre de diagnòstic precoç, que té nens i nenes de 0 a 6 anys, i tenim un taller ocupacional, al qual atenem les persones que, una vegada acaben les seves escolaritats, doncs els oferim un espai de socialització, d'activitat, perquè no tenen accés al mercat laboral.
I també ha canviat durant tots aquests anys la mirada cap a aquests nois i noies amb discapacitat. I això es reflecteix fins i tot en el nom de la Fundació. Les seves sigles així ho corroboren. I és que, segons ens ha explicat el Joaquim, OSAS no és altra cosa que obra social d'ajudar al subnormal. Però ara l'enfoc és completament diferent.
Jo crec que hem passat d'una ignorància a un model assistencial i a un model de drets, que és el que actualment es treballa, no? El fet que aquestes persones puguin exercir i tinguin els suports necessaris per desenvolupar els seus drets. D'alguna manera, evidentment, tots tenim la nostra discapacitat. Hi ha qui porta ulleres, hi ha qui necessita bastó, doncs hi ha qui necessita un suport més intensiu per desenvolupar-se plenament.
I com se celebraran aquests 60 anys? A més de la inauguració del nou espai, també es farà una activitat popular al voltant de la Festa Major del barri del Congrés, s'ha previst un acte acadèmic i es commemorarà el primer aniversari de la mort de mossèn Torrevedella. I tot plegat acabarà el 3 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional de la Discapacitat.
Helena, molt bon dia, o molt bona tarda.
Bon dia.
Ja són les dues i mitja de la tarda, ja podem dir bona tarda. Doncs, tot sí. I que el dia és tot el dia, però vinga. Aviam, t'hem trucat perquè tu ets la mamà de la Maria, que és una criatura, jo l'he vist en fotos preciosa, té 3 anyets, i que va a la Fundació OSAS. Explica'ns una mica com és la teua filla, la Maria, perquè els oients es facin una idea.
Sí, mira, la Maria és una nena que va néixer molt prematura extrema, va néixer a les 27 setmanes i 5 dies. Si voleu, us explico la història de la Maria? Per sobre o...?
Per sobre, sí.
Sí,
tenim vale. Poquet temps, doncs vinga.
Vale. Doncs res, la Maria va néixer prematura, va tenir molts problemes, bueno, estava superbé, però va fer una bactèria a l'hospital i, bueno, va fer una enterocolitis, que es va necrosar l'intestí i... Mm-hmm. Bueno, le van entubar i llavors la Maria li costa més a nivell motor.
Ja. Yeah.
I ella, doncs, a nivell cognitiu està bé i fem molta fisioteràpia. El CDIA pel que anem és a fer fisioteràpia.
Molt bé. Des de quan coneixes tu la Fundació OSAS i què et va motivar, doncs, posar-te en contacte amb ells i, bé, aportar la teua filla, a la Maria, doncs, en aquesta entitat?
Sí, nosaltres no la coneixíem, però des de l'hospital, des de Vall d'Hebron, ens van dir, bueno, que els prematurs, perquè tenen més risc de fer complicacions, i més una prematura extrema com ella, et deriven, diguéssim, allà, al CDIAP. Em van dir, bueno, ara haurà d'anar al CDIAP. En ella, com som del barri de Sant Andreu, doncs ens pertany al CDIAP Rella, i allà és on els va conèixer. I, bueno, va ser des del principi, perquè el ser tan prematura els atenen abans de l'any, diguéssim, o sigui, i de seguida era molt bé, era com si tingués en edat corregida un mes, i ja van començar a anar.
Molt bé, Helena, explica'ns una mica quin tipus de suport o de serveis rebeu actualment a través de la Fundació OSAS, per exemple, estimulació, orientació, suport psicològic, com funciona això?
Sí, nosaltres, per exemple, en el cas de la Maria, el que necessita és la fisioteràpia, o sigui, fa 100% fisioteràpia. Sí que és veritat que després també ens van proposar el tema de la teràpia aquàtica, I ella també, doncs, va a teràpia aquàtica amb un grup de nens i allà estan dos fisioterapeutes i una psicòloga. I llavors, de tant en tant, dos cops a l'any, ara, per exemple, el juny ja ens toca una altra reunió, sí, a reuneixer la fisioterapeuta que porta a la Maria amb la psicòloga i, bueno, ens plantegem, doncs, en quin punt estem, les seves necessitats, el que no. Ara, per exemple, de començar l'escola aquest any, doncs segurament al juny acabarem de concretar, doncs, els dispositius que necessita la nena, perquè encara ja... doncs no camina, totes aquestes coses.
Escolta, com ha canviat la vostra vida familiar des que formeu part d'aquesta xarxa de suport, podríem dir?
Home, doncs és una gran ajuda, perquè és que si no vas completament perduda.
Vas perdut, no?
Sí, vas perduda, no saps què li passa a la nena, ells t'ho expliquen, o sigui... Realment la Maria necessita fisioteràpia cada dia, i nosaltres anem un cop a la setmana, i allà és com... sí, que fa fisioteràpia, però diuen, doncs, els consells, no? Pues vamos a ponerle esto aquí, vamos a hacer esto. T'ho aconsellen ells el que has de fer,
no?,
a casa.
Sí. I per tu, com ha estat, com a mare, doncs, gestionar el diagnòstic, l'evolució de la Maria? Quins han estat, podríem dir, els moments més difícils i com els has viscut, Helena?
Pues, sí, els moments més difícils va ser quan la Maria es va posar tan malaltona.
Clar.
Perquè no... ningú et deia que la Maria, o sigui, estava molt, molt malaltena. De fet, li van fer un llibre, una de les neonatòlogues, sobretot el que li va passar a la nena, i va ser, em van dir, saps que és una supervivent? I dic, sí, sí. O sigui, va ser, estava d'estar supermalalta, començar a millorar, aquell va ser el pitjor moment. Mm. Sí que és veritat, sempre em van dir, esto, bueno, puede tener más problemas motores, tal, i, però sempre et queda el dubte, no?, d'ostres, a nivell cognitiu, això com li afectarà i tal. Mm-hmm. I, bueno, cada cop anaven al principi a un vaixell que anava com sense rumb, diguéssim,
no?
I ara, sí, i ara dius, bueno, pues ja vamos viendo por dónde va la nena.
El teniu ben encarrilat.
Exacte.
Imagino, Helena, que també ha pogut establir vincles amb altres famílies, que també formen part de la Fundació. Com t'ha ajudat aquest suport entre iguals? Suposo que també és un fet important, no?, psicològicament.
I tant, perquè, bueno, no tu sola, que a vegades sembla com que sigui com un tema tabú i tal, doncs que qualsevol nen tingui alguna dificultat, i veus allà que hi ha moltes famílies, doncs, amb problemes com la Maria o uns altres problemes, dius, ostres, doncs no estic sola, no?, que hi ha, i molts nens, més dels que imaginem, o sigui, quan estàs allà te n'adones que ja, encara que sigui, una, jo què sé, de logopèdia, del que sigui, te n'adones que hi ha molts problemes.
Clar. Com veus el futur, Helena, el futur de la Maria?
Doncs jo confio molt en ella.
Sí?
Perquè és una nena que està molt motivada, si té ganes, tu la veus i veus que el seu motor, com diu la fisio, és el nivell cognitiu d'ella. Mm. Ella tira a nivell... El que passa que, doncs, clar, encara és petita, té 2 anys i mig,
bueno.
Encara és petita per, diguéssim... Sí, bueno, que però... comprengui el que li... Ella, el que diu la fisioterapeuta és això, no?, que li falten més hores de vol, diguéssim, o sigui, ha de practicar més que qualsevol altre nen.
Doncs escolta'm, 2 anys té tota la vida per endavant, la criatura, la Maria, vull dir, Helena, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra, moltíssima sort, que vagi tot molt bé la Maria, i a continuar amb la Fundació Osses, que us ha donat un cop de mà importantíssim,
Sí, moltíssimes gràcies a tots.
Vinga.
A vosaltres per la feina que feu i a la Fundació Osses.
Helena, gràcies. Bona tarda i moltíssima sort. Adéu,
Gràcies, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope. Podem tancar avui el culebrot Joan García o què?
Pràcticament sí. Hi ha acord total entre les parts. Joan García jugarà al Barça les 5 properes temporades. El Barça, és el tràmit que falta per complimentar, pagarà la setmana que ve la clàusula, que és de 25 milions d'euros. I Joan García serà oficialment nou jugador del Barça. Cal veure ara què passa amb Ter Stegen, que avui juga amb la seva selecció amb Alemanya contra Portugal, partit de Nations League. Té contracte fins al 2028. Aquesta és la primera semifinal de la Nations, la segona la tenim demà entre Espanya i França, la Nations League femenina. Ahir, en partit disputat a l'estadi de Cornellà al Prat, Espanya 2, Anglaterra 1, amb 2 gols de la blaugrana Clàudia Pina. En bàsquet, als quarts de final de la Lliga CB, gran victòria del Barça ahir a la pista d'Unicaja, la pròrroga per 97-101. Avui, Joventut Tenerife, el Joventut obligat a guanyar per seguir en vida la competició. I en futbol sala tenim avui Barça-Jaén, el que guanyi a semifinals. La cita a 8:45.
La cita a 3 de la tarda i 5 minuts. Esports Cope, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
D'aquí uns segons arriba ja Pilar García Muñiz, comença la tarda i ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.